Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 4 de març del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem fins a l'Antàrtida per parlar de microplàstics i fibres i saber com contamina tot això. Parlarem de la vaga d'inspectors de pesca que hi ha i que és indefinida. Descobrirem una iniciativa que, entre altres coses, vol protegir una espècie que podem trobar a les costes de Barcelona. Baixarem fins al Delta de l'Ebre per viure de primera mà una campanya que porta per títol Per un Delta Net, i acabarem el programa d'avui sabent de què s'alimenta la megafauna marina i en quines zones del Mediterrani s'alimenten i per què és important. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda i molt bé. I em deixen felicitar avui a l'Omar el Gabri. Ah. Que en tal dia com el d'avui estaria per aquí fent de les seves,
sí,
ho saps,
sí. Era,
no?
Era col·laborador nostre.
Dels dimarts, a més, eh?
Era col·laborador de Rana Mar, ens portava llibres cada dimarts, però s'ha fet profe i no té temps per anar.
I ara ja no arriba. No arribaria l'hora mai de la vida, eh?
No. Has anat a veure la platja avui o què?
No.
Molt malament, sí.
Fatal. És que avui m'han posat una finestra a casa i no m'he pogut moure tot el matí a casa, m'han tingut allà.
Mira que hi ha temporal.
Segrestada, estic. Segrestada, estic.
Anem a saludar també la Leida Baz des de radiodelta.cat. Leida, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Una miqueta segrestada també, perquè en aquest temps no pots fer gaire cosa. I que si l'aigua, que si el vent, pinta una setmana una mica gris.
No cal que ho juris, gris total serà, gris total. El sol crec que el veurem poc. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Molt bona tarda, Sergi, com estàs?
Molt bona tarda, doncs molt bé. I com aquí sempre anem una mica al revés de tota la resta, doncs fa sol, està quedant un dia bastant xulo avui per ser... Mira, avui que és dimarts, que és el dia aquest que us agrada més a tots vosaltres, està quedant un dia bastant guai. Espero, Sílvia, que amb la que ja tinguis una finestra nova al mar, ja puguis veure el mar.
Oh.
El veus des de casa o no?
Que va. Bé, el veïns del davant, que de tant en tant ens saludem. Ah. Bon dia.
Es diu mar o no, la veïna de davant?
Ja li preguntaré,
no ho sé.
I a més té dos gatets. Qualcosa has de dir que algun dia d'aquests farem una festa gatuna i ajuntarem tots,
Perfecte. Perfecte. Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Molt bona tarda, Oriol, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda, companys. Doncs, com a la zona de l'Empordà, aquí també fa bo. Tenim un dia de sol, tenim un dia tranquil, no ens fa vent, no ens plou. Per tant, avui podem gaudir del dia. Aprofitem-ho, que també diuen que canviarà això.
Sí, fa pinta que canviarà. També hem de dir que hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Qui us parla, anem a començar el programa d'avui des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que els ports gironins aposten pel reciclatge a través del projecte Digital Marine Litter Passport. Sergi.
Doncs sí, Marina, mira, els ports de Llançà, el Port de la Selva, Roses, Palamós, Blanes i Blanes s'han apuntat a aquest projecte coordinat per la Fundació EcoAlf, l'ONG It Will Be i Aimplus. En total s'hi sumen 35 ports espanyols i 16 catalans, més aquests 5 gironins, amb l'objectiu que els residus generats a port es puguin convertir en material esportiu. Llegien que, per exemple, per fer material per fer ioga. Això és possible gràcies al treball de l'Institut Tecnològic del Plàstic, que està desenvolupant una plataforma digital per controlar la traçabilitat de la brossa marina. L'ONG It Will Be col·labora tot analitzant l'impacte social i mediambiental de la tasca com a voluntaris de les confraries. Un dels passos més importants és la implementació d'un sistema de reciclatge mecànic perquè la brossa sigui condicionada per obtenir un format que faciliti els processos de transformació. Els objectius finals es basen en augmentar la quantitat de brossa marina reciclada, impulsar l'economia circular i augmentar la transparència de la seva gestió. Igual que passa amb la porció de brossa terrestre, a mar preocupa sobretot l'altra presència de plàstic en totes les deixalles que recullen.
El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà treballa per fer més inclusives les visites a l'espai natural.
La direcció del parc ha anunciat que es plantegen dur a terme diferents millores per millorar l'accés a persones amb diversitat funcional. Una d'aquestes millores proposades és la d'adaptar els aguaits, per veure els ocells, amb finestres que estiguin a l'alçada adequada, per exemple, de persones que van amb cadira de rodes. Una altra de les millores és el projecte Free Wheels, que permet maniobrar les cadires de rodes en els terrenys complicats i les passeres. Aquesta és una mesura que ja es va poder dur a terme en una de les darreres visites al Parc Natural, on els excursionistes van rebre el guiatge de Pons Feliu, director del Parc Natural, i de Pau Calero, membre de la Junta dels Amics dels Aiguamolls i el Patrimoni Natural de l'Alt Empordà. Aquesta mateixa associació està preparant una agenda d'actes per aquest 2025 on s'incloguin ja criteris d'accessibilitat per fer extensiu el dret de la natura a tothom. Més enllà d'aquestes millores concretes, Pons Feliu també va anunciar la intenció de millorar certs camins que s'inunden. Malgrat tot, la valoració general és que el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ja presenta unes instal·lacions força ben adaptades.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El conveni de promoció turística, el conveni Corner de la Diputació de Tarragona, suma 4 noves incorporacions a l'Eida.
Sí, sumar esforços i estratègies per traslladar el turista a la diversitat i riquesa de les Terres de l'Ebre és l'objectiu del conveni Corner de la Diputació de Tarragona, que arriba a la 17a edició i ja suma 29 ens públics i privats. De fet, enguany amb 4 noves incorporacions, com són Paüls, Roquetes, Sant Jaume d'Enveja i la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de les Terres de l'Ebre. El pla permet una promoció conjunta a fires internacionals, estatals i nacionals, així com campanyes de comunicació sota el paraigua de la Diputació. Escoltem a Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació de Tarragona.
Jo crec que és modèlica per altres àmbits, per altres entorns de la nostra geografia, no només a nivell català, sinó fins i tot a nivell estatal, perquè posa en comú no només recursos econòmics, és evident que són molt importants, sinó també una estratègia, no? I que, per tant, el fet de que el Patronat de Turisme, amb la seva marca Terres de l'Ebre, doncs aporti gran part d'aquests recursos econòmics, que us poden servir i molt per tal de promocionar molt més els vostres actius turístics, doncs crec que és una eina que es demostra doncs, del tot útil.
El president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona assegura que el conveni Corner és una eina per sumar actius turístics. Escoltem a Carles Brull.
I el Corner és una de les eines que suma, i suma per promocionar, suma per comunicar i suma per visibilitzar el que són els nostres actius turístics de cada poble. De cada poble, de tot el territori, però també de cada poble.
La inversió global és de més de 200.000 euros. El Patronat de Turisme assumeix el 80%, mentre que la resta de signants aporten el 20% restant.
La Generalitat inicia la nova xarxa de clavegueram a la zona de Ribera del Port de l'Ametlla de Mar.
Els treballs iniciats la setmana passada consisteixen a crear un nou equipament format per una cambra i un pou de bombeig per al clavegueram, que donarà millor servei als veïns i veïnes dels edificis i dels locals de restauració que hi ha a la zona del port de l'Ametlla de Mar, compresa entre el carrer Àngel i l'antiga llotja de peix. L'actuació, que es fa en coordinació amb l'Ajuntament, té un termini d'execució de 4 mesos i la previsió és que finalitzi a finals de juny amb una inversió de 160.000 euros. A més del nou col·lector, la nova xarxa de clavegueram i les escomeses per donar millor servei als edificis i locals que hi ha a la carretera del Port, s'enderrocaran les escales d'accés a aquests edificis i un tram de vorera i se substituiran per un muret de contenció, ampliant així la vorera del carrer fins al nou muret i col·locant una barana d'acer inoxidable per seguretat a la part superior d'aquest muret. D'aquesta manera, l'accés a la plaça del Canó quedarà al mateix nivell, mentre que l'accés pel costat de l'antiga llotja es farà a través d'unes escales. Xavier de la Fuente és el regidor de Planificació Estratègica.
Quan hi ha una ploguda, baixen les aigües grises junt amb les aigües pluvials i acaben sortint. Això és un problema de sanitat i un problema, evidentment, d'imatge total, no? Esta actuació el que farà és corregir aquestes qüestions. Aquestes aigües aniran hasta davant del CIP, on haurà un pou on se captaran aquestes aigües grises i es bombejaran a la plaça del Canó.
Mentre s'executin les obres i en coordinació amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el trànsit d'aquest tram de la carretera del Port es realitzarà en un únic carril amb sentit de circulació alternatiu, regulat per una senyalització semafòrica provisional instal·lada en el tram en obres. Anem ara cap a les costes del Maresme. L'Ajuntament de Mataró ha optat per una solució innovadora i sostenible pel manteniment de les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions del municipi. A partir d'aquesta setmana, un ramat de 250 cabres, gestionat per l'empresa Bada Cabres SL, ha arribat a Mataró per dur a terme tasques de silvopastura fins a finals d'abril, Oriol.
Sí, així és. Aquest projecte forma part d'una estratègia per reduir el risc d'incendis forestals mitjançant la pastura controlada. Fins ara, la neteja de les franges es feia de manera mecànica cada 2 anys amb desbrossadores i motoserres, una tècnica que comportava inconvenients, com el soroll i també la degradació del sòl. Amb la introducció del ramat es garanteix un manteniment anual més eficient i respectuós amb el medi ambient. L'empresa Bada Cabres SL, membre de l'Associació de Pastors del Montnegre i el Corredor, ha traslladat el ramat des de Sant Cebrià de Vallalta fins a Mataró per realitzar aquestes tasques en una extensió total de 50 hectàrees. Natàlia Freixas, de Bada Cabres, comenta l'actuació del ramat.
Com a norma general, pasturem 8 hores al dia. Llavors, no els hi posem res de menjar i durant aquestes 8 hores elles van menjant al sotabosc. A part, tenim una sala de muny mòbil, que és on instal·lem un pastor elèctric i elles estan allà. Igual que a la nit dormen en un pastor elèctric, que és sobretot quan es fa més feina, durant les nits, perquè ho van menjant tot. I tenim unes 6 urbanitzacions que ens organitzarem per anar fent tots els trams amb aquest sistema: pastura, dormir i munyida.
Freixas ha explicat que aquesta iniciativa, basada en la pastura regenerativa, té diversos avantatges. Les cabres consumeixen la vegetació seca i el sotabosc, reduint la quantitat de material combustible que podria facilitar la propagació d'un incendi. A més, la seva activitat afavoreix la biodiversitat i millora la qualitat del terra. Durant el dia, el ramat pastura 8 hores i a la nit es tanca, com sentíem en un recinte mòbil. L'empresa disposa també d'una sala de munyí mòbil per aprofitar la llet de les cabres. Els ha costat arribar a Mataró per camins de muntanya, però estan molt agraïts per l'acollida de l'administració i també dels propietaris privats, que els han donat tot de facilitats per tenir còmode el ramat de cabres.
Per la zona d'aquí del Maresme, molts pocs ramats, no hi ha ramats que facin transhumàncies, i res, hem trobat al final un camí que tampoc havíem de donar tanta volta, però és molt difícil perquè, sobretot en zones on hi ha més poblacions, tots els camins estan més abandonats o ballats perquè són propietats privades i és una cosa que s'hauria de recuperar. I a part, l'Ajuntament de Mataró també ens ofereix muntar una carpa per als dies de pluja perquè també tinguem una mica de cobert. I algun propietari privat també s'ha ofert per deixar-nos correr.
El cost total de l'operació s'estima en 18.000 euros, una inversió que es finançarà mitjançant un preu públic que assumiran els propietaris de les finques. Aquesta actuació anirà combinada amb treballs mecànics puntuals allà on sigui necessari.
I la zona de la Bòbila, del parc del torrent de la Font i el turó de l'Enric de Badalona estan en procés de millora amb la creació d'un jardí de papallones i un hotel d'insectes.
Exacte, les obres ja han començat al barri de Morera, concretament a la zona de la Bòbila, i estan impulsades per l'àrea metropolitana de Barcelona. La seva finalització està prevista durant aquest mes de març. El jardí de papallones estarà format per espècies vegetals que afavoreixen la seva presència i ajuden a la seva alimentació i reproducció, proporcionant un hàbitat òptim per a aquestes espècies. Paral·lelament, es construirà, com deies, un hotel d'insectes fet principalment de fusta, que servirà de refugi i un lloc de posta per a moltes espècies d'insectes beneficiosos per a l'ecosistema. Més enllà del seu aspecte estètic, aquesta iniciativa vol contribuir a la diversitat biològica de la ciutat, afavorint la polinització, la biodiversitat i el control natural de plagues. El projecte també inclourà una làmina d'aigua per a plantes aquàtiques, creant així un entorn favorable per a espècies d'insectes associades a aquest medi, com les libèl·lules.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla d'Emergències per Inundacions de Catalunya i Inuncat per la probabilitat que a partir d'aquest dilluns a la nit i de matinada hi hagi pluges intenses al sud del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar d'acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en 24 hores al Baix Ebre i al Montsià, i amb menys probabilitat a la Terra Alta. El llindar d'avís és probable que se superi sobretot al massís dels Ports. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre avisa de la possibilitat de crescudes sobtades que podrien ser importants a barrancs i afluents de petites dimensions al tram de l'Ebre aigües avall de l'embassament de Riba-roja. També es preveu un episodi de fort onatge que es mantindrà fins avui a la tarda, sobretot a les comarques del Baix Ebre, del Montsià, i pot haver onades superiors als 2,5 metres. Des de Protecció Civil es recomana evitar els desplaçaments en vehicle i aparcant rieres o punts subterranis inundables. Alerten de que no s'han de travessar rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen les intensitats i acumulacions més importants. I interposades 3 sancions de 2.001 euros als autors de diversos abocaments a Tarragona. La Guàrdia Urbana i Neteja Pública de l'Ajuntament fan un treball conjunt per combatre l'incivisme. Les investigacions han permès identificar i sancionar els autors d'un abocament de diferents sacs de runa al camí de Llorito, de diversos residus al camí vell de Tarragona i un últim per llançar voluminosos com a neveres i sofàs al costat dels contenidors sense avisar el telèfon verd perquè ho recullin. Des de l'Ajuntament es recorda que durant el 2024 es va instal·lar cartells d'advertiment de prohibició d'abandonar voluminosos i andròmines als contenidors detectats com més conflictius. En total es van enganxar 350 cartells en contenidors considerats punts negres. El consistori té a disposició a la ciutadania 3 serveis per recollida de deixalles voluminoses d'ús exclusiu per particulars, com és la deixalleria fixa, el telèfon verd i l'aplicació EPP. Per altra banda, l'ordenança municipal sobre convivència i ús dels espais públics es contemplen 4 tipus de sancions pel que fa a abocaments il·legals. De lleus n'hi ha 2, de 100 euros i de 300 euros, les greus de 1.001 euros i les molt greus de 2.001 euros. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua aquest vent dominant de llevant o de gregal a moltes àrees de la costa i, de fet, encara aquestes properes hores continuarà aquesta maror o forta maror a gran part del litoral. Les onades més destacables i la mar de fons també més evident es donarà cap a la Costa Daurada al llarg de les immediates hores. Aquest vent de gregal, que també ha de continuar en vista el dimecres, fins i tot durant la tarda, encara es reforçarà més. Serà fàcil arribar a cops de força 5-6, per tant, més de 60-70 km per hora, especialment al sud del Maresme. I això també farà que hi hagi cada cop pitjor mar, especialment el dimecres a la tarda i al vespre, amb forta maror a gran part del litoral. I, a més, un feix de vent força destacable, i això farà que les onades tinguin llarg recorregut i que hi hagi una marcada mar de fons. Per tant, compte a prop del mar, perquè cada vegada estarà més esvalotat el panorama durant el dimecres. Us seguirem a la xarxa.
De el temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres en un dia complicat. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Marta Carbó. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, situació complicada a l'autopista P7, a tocar de Vilafranca del Penedès. Hi ha dos accidents que mantenen només un carril obert a tots dos sentits de la marxa. Hi ha hagut un accident aquest matí amb un camió volcat en sentit sud. Ara hi ha un altre accident en sentit nord, també, amb dos camions implicats. En sentit sud veiem 3 quilòmetres d'aturades en aquest tram de l'autopista P7, que afecten també de retruc la Nacional 340, amb cues de 8 quilòmetres entre Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca. En sentit nord són 6 els quilòmetres de cua des de Castellet i la Gornal fins a Santa Margarida i els Monjos, com dèiem, en aquest tram de l'autopista P7, en sentit nord. En sentit Barcelona es recomana que en sentit nord els vehicles vagin cap a la C32, l'autopista de peatge. A banda d'això, doncs, a la resta de la xarxa viària catalana, doncs, no parlem de grans problemes, cues puntuals a l'autovia A2, a Brera, en el tram d'obres en sentit Lleida, també aturades a la C32, a Esplugues de Llobregat cap al Nus de la Trinitat i també d'entrada a Barcelona per la C58 entre Montcada i el Nus. De moment és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Aloha, aloha, eh. Aloha, aloha, eh. Aloha, aloha, eh. Aloha, aloha, eh.
Rather be lingering in the ocean blue. I surf till the sun sets beyond the horizon. Flying by on the Hawaiian roller coaster. Abiki biki maero hirohi. La 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 la. It's time to try the Hawaiian roller coaster ride. Hang loose, hang thin, hold the shaker, shaka. No worry, no worry, ain't no biggie brah. Cutting in, cutting up, cutting back, cutting out. Front side, back side, put it right up. Let's get jumpy, surf's up, the pumping. Coasting with the motion of the ocean. Whirlpool swirling, cascading, twirling. La 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 la
head in my throttle head.
Les profunditats de l'actualitat.
En diverses ocasions hem parlat de la contaminació en aquest programa per fibres i microplàstics a les nostres costes. Una amenaça que no només afecta el mar Mediterrani, sinó que traspassa fronteres. Fins a aquest divendres, 28 de febrer, hi va haver una expedició a l'Antàrtida que ha intentat saber com afecta els ecosistemes marins d'aquesta zona. De tot plegat, en volem parlar amb el responsable de l'expedició, Lluís Cardona. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat l'expedició en primer lloc?
Doncs bastant bé. Hem aconseguit la major part de les mostres que esperàvem aconseguir. Llavors, en aquest sentit, està bé. Ara ens queda un any per analitzar tot el que hem recollit.
Uh-huh. En quina zona de l'Antàrtida heu estat exactament?
Nosaltres hem estat treballant a l'oest de la península antàrtica, des de la Shetland del Sud fins a un lloc que s'anomena Badia Margarita, que és l'entrada del que s'anomena el mar de Bellingshausen, que està a latitud 67 sud, que és bastant avall.
I heu estat a bord tota l'expedició, entenc.
Bueno, hem estat 4 setmanes a bord de l'Hespèrides, que és un vaixell oceanogràfic de l'Armada Espanyola, i vam fer una baixada de 10 dies a la base Juan Carlos I, que està gestionada pel CSIC, que està a l'illa de Livingston.
Uh-huh. Ara ho comentàvem al principi, el vostre principal objectiu era estudiar la presència de microplàstics i fibres, no?
Sí, exacte. Més que la presència, que està documentada, el que volem saber és com es transfereixen aquests microplàstics i aquestes fibres al llarg de la xarxa tròfica, és a dir, des del krill, que és un crustaci, que és del que s'alimenten moltes de les espècies que hi ha a l'Antàrtida, fins a les foques. Val? I volem veure si hi ha transferència, com és aquesta transferència, si és igual entre la columna d'aigua i el sediment, aquestes coses.
Uh-huh. Com poden arribar microplàstics i fibres en aquestes zones que no estan habitades?
Bueno, doncs arriben bàsicament perquè no estan habitades, però hi ha gent. És a dir, durant l'hivern gairebé no hi ha ningú, hi ha unes quantes bases que són permanents, però és molt poca gent, però durant l'estiu hi ha molta gent. Vull dir, l'any passat hi van anar 120.000 turistes i es calcula que enguany aniran uns 140.000 turistes durant l'estiu antàrtic, és a dir, entre el novembre i el març. Això és bastanta gent. I, a més, aquesta gent sol anar a la zona on hem anat nosaltres, és a dir, a l'oest de la península Antàrtica, perquè és el més accessible. Per tant, hi ha turistes i també hi ha bases de recerca científica. És a dir, hi ha més gent del que sembla.
Uh-huh. O sigui que hi ha, déu-n'hi-do, la de visitants que hi van a l'estiu antàrtic.
Sí, hi ha molta gent, perquè ens entenguem, i la Decepció, que és el cràter d'un volcà, està inundat, dintres per un costat. Allà hi ha una base espanyola i una base argentina, i històricament allà hi havia hagut una factoria balanera i també una base britànica. Doncs en aquest lloc, que a més és un volcà actiu, llavors és un lloc molt curiós perquè té poca neu, perquè està calenta, vull dir, hi ha fumaroles, doncs aquí hem entrat diverses vegades durant la campanya i cada dia hi havia un mínim de 2 o 3 vaixells turístics. Uh-huh. Perquè ens entenguem, o sigui, un pensa l'Antàrtica és un lloc molt remot. Home, si te'n vas a Mar de Rosa és un lloc remot, però la península Antàrtica comença a estar molt freqüentada.
Uh-huh. No m'ho esperava, això. Heu estudiat com aquests microplàstics, aquestes fibres, passen a les espècies, bàsicament, que hi habiten allí?
Bueno, bàsicament hem fet 3 coses diferents. Per una banda, hem agafat mostres d'aigua i mostres de sediment marí per veure la presència i l'abundància de microplàstics i fibres en l'aigua i el sediment, aquests 2 compartiments de l'ecosistema. La segona cosa que hem fet ha estat capturar crustacis i peixos que viuen a l'aigua i en el sediment. D'aquests crustacis i peixos el que hem fet ha estat treure el tub digestiu i analitzar aquest tub digestiu per buscar microplàstics i fibres. La tercera cosa que hem fet ha estat recollir excrements de pingüins i de diverses espècies de foques per estudiar els microplàstics que hi ha en aquests excrements. És a dir, en el cas dels pingüins i de les foques, doncs no els hem matat per mirar què tenen a l'estómac o els budells, sinó que hem anat a recollir els seus excrements.
Per tant, heu estudiat d'alguna forma, esteu estudiant tot l'ecosistema que envolta la península Antàrtica.
Sí, ens falten algunes coses que són més complicades, o per exemple, balenes. No hem anat a recollir excrements de balenes perquè les balenes defecen a l'aigua, llavors, tot i que tècnicament és possible recollir excrements de balenes, requereix molta feina, perquè bàsicament has d'anar perseguint la balena fins que fa caca, i després has de pescar. I el segon problema és que aquest excrement, com que està en el medi líquid, és molt fàcil que estigui contaminat pels propis microplàstics que hi hagi a l'aigua. Això és una mica difícil de controlar. I tampoc hem anat a analitzar les espècies més petites que viuen al plàncton. És a dir, hem començat amb el kril. Per tant, no hem estudiat tot l'ecosistema, però podríem dir que hem estudiat tres quartes parts.
Podem dir que, en termes generals, la presència de microplàstics i fibres tenen un gran impacte en aquesta zona, mediambientalment parlant?
A veure, no ho sabem. És a dir, el que sabem és que estan presents. Sabem que n'hi ha. I sabem que arriben, bàsicament, de les activitats locals que es realitzen allà. És a dir, no venen transportats pels corrents marins ni per l'aire. Bàsicament, es generen en el lloc. Però això ho sabem. Quin és l'impacte? Això és difícil de saber i és una de les coses que nosaltres estem intentant quantificar, si més no, de forma indirecta. És a dir, la presència de microplàstics pot tenir dos grans impactes sobre els organismes que els ingereixen. El primer impacte és un impacte físic. És a dir, tens uns microplàstics que circulen pel tub digestiu i això pot provocar una certa irritació o uns certs problemes en el tub digestiu. Això és un primer possible problema. El segon possible impacte és que aquests microplàstics... el plàstic porta molts additius. Molts additius són substàncies que afegim en el plàstic perquè tingui les propietats que volem que tingui. Hi ha plàstics rígids, hi ha plàstics flexibles... Aquestes propietats s'aconsegueixen afegint uns determinats compostos químics. Aquests compostos químics s'alliberen del plàstic i poden entrar en el cos de l'organisme, i si la concentració és prou elevada, poden generar problemes en l'organisme. Llavors, el primer que vosaltres volem quantificar, perquè sorprenentment no està massa ben quantificat, és quants microplàstics hi ha en el tub digestiu d'aquestes... Bàsicament, quants microplàstics ingereix cada exemplar, cada individu, al llarg d'un dia. I a partir d'aquí podem ja començar a fer uns números que ens indiquen si aquesta presència és rellevant o no. Però ara mateix no podem dir que sigui rellevant, no ho sabem.
Si aquesta presència és rellevant, al final hi hauria activitats locals que d'alguna manera s'haurien de limitar.
Evidentment, hi ha les dues activitats locals, bàsicament, que hi ha. Hi ha algú de pesca en algunes zones, bàsicament al nord del paral·lel 60, i la resta d'activitats que hi ha són activitat científica i turisme. Si s'hagués de limitar alguna cosa, evidentment, la primera seria el turisme i la segona potser restringir més l'activitat de recerca. Però el turisme hauria de ser la primera que cau. Hi ha coses aparentment tontes, no? Però si una persona està embarcada 15 dies en un creuer i renta la roba, l'aigua d'aquesta rentadora del mar, aquesta aigua porta fibres. Per exemple. Això és una via d'entrada al fet de rentar la roba. La major part de la roba que portem està feta de plàstic. Per tant, cada vegada que tu rentes aquesta roba, fibres d'aquest plàstic surten a l'aigua. Llavors, aquest tipus d'activitats, si fos necessari, són les primeres que s'havien de reduir.
Al final tampoc som conscients de tot això que ara parlem i és una forma més de contaminar d'alguna manera.
Sí, evidentment, no som possibles. Tots fent servir roba, tots rentem la roba, i aquesta roba és la font més important de fibres. Els microplàstics en si tenen altres orígens, però les fibres bàsicament venen de la roba.
D'altra banda, sabeu si hi ha algunes espècies que tinguin més afectacions per microplàstics que d'altres?
Sí, el que sabem ja és que les espècies que viuen en el fons del mar i que s'alimenten del sediment el que filtren el sediment, tenen molts més microplàstics i es poden veure més afectats els microplàstics que les espècies que viuen a la columna d'aigua. Per exemple, el quiril és una mena de, bueno, ara diré una incorrecció, és una mena de gambeta, no és una gamba, però bueno, té pinta de gamba.
N'hem parlat en alguna ocasió aquí del kril, per la problemàtica precisament que tenen amb els vaixells que es volen emportar al kril.
Exacte, hi ha una pesqueria de kril, etcètera, sí. Doncs bueno, el kril és una mena de crustaci, és un crustaci, i viu a la columna d'aigua. Doncs en aquest crustaci hi ha una quantitat relativament baixa de microplàstics. Per què? Perquè el mateix kril, quan agafa microplàstics, el que fa és els trenca, involuntàriament, mentre mastega el menjar, per entendre's, trenca els microplàstics i elimina aquests microplàstics amb els seus excrements. I aquests excrements s'enfonsen molt ràpidament, de manera que els microplàstics que hi ha a la columna d'aigua acaben arribant molt ràpidament al sediment, perquè el kril mateix els envia involuntàriament cap al sediment. De manera que els animals que viuen al sediment, mol·luscs, doncs estan molt més exposats en aquests microplàstics que al kril. I això ho sabem perquè s'ha mesurat amb altres projectes. Per tant, els animals, els organismes que viuen al fons del mar estan més exposats als microplàstics que els que viuen a l'aigua, a la columna d'aigua. I, per una altra banda, els organismes filtradors poden tenir uns certs problemes de que el sistema de filtració se'ls colmati, se'ls embruti, se'ls empleni amb aquests microplàstics, si són molt abundants, i això pugui generar una reducció en l'eficiència de la seva alimentació. Aquests serien, en principi, per qüestions purament físiques, els organismes que es podrien veure més afectats.
Uh-huh. Ho ha estat, ara abans ho comentaves, també ho ha estat estudiant com afecta tot això als pingüins, que segurament és l'animal que més ens ve al cap quan parlem d'aquestes zones.
Sí, els pingüins són de les espècies més emblemàtiques de l'Antàrtida. Nosaltres hem estudiat tres dels pingüins que hi ha a l'Antàrtida, que són el de corona blanca, el de cara blanca i el pingüí d'Adèlia. Són espècies que s'alimenten bàsicament de kril, per tant, en principi no hi hauria d'haver una exposició molt elevada als microplàstics, però hi ha un, que és el de corona blanca, que en determinats moments menja més peixos que duen al fons del mar. I, per tant, creiem i esperem que el de corona blanca sigui el que sigui més exposat en els microplàstics perquè menja més a prop del fons. Però això encara no ho sabem. Vull dir, fins d'aquí un any no ho sabrem perquè tot just hem acabat d'arribar. De fet, les mostres no han arribat encara. Les mostres estan a l'Hespèrides, al vaixell oceanogràfic, i no està previst que arribi fins l'1 de juliol perquè quan deixi l'Antàrtida, si nosaltres hem acabat la campanya, però el vaixell segueix. I quan acabi l'Antàrtida, la campanya, final de mes de març, i encara ha de fer una campanya a l'Atlàntic i una altra campanya a Canàries. O sigui que fins al mes de juliol no arribaran les mostres. Sí? No podem començar a treballar amb elles.
Ara en parlarem d'això, però en termes general, en diverses ocasions parlem de l'estat en què es troben els nostres mars, els nostres oceans. En quin estat podríem dir que es troba ara mateix la zona de l'Antàrtida?
A veure, l'Antàrtida, un pot pensar que és una zona intacta, una zona prístina, que diríem, però no ho és. Això no vol dir que sigui malament, simplement vol dir que ha patit impactes de l'activitat humana. El primer impacte comença al segle XIX, quan es descobreixen les poblacions del que en català diem ossos marins, però alerta, no ens equivoquem, no és un os polar, és una mena de foques, de llons marins. Val? Per algun motiu en català se les va dir ossos marins. Aquests animals es caçaven per la pell, per fer abrics. I aquests animals s'alimenten de kril. Hi va haver una explotació molt intensa d'aquests animals durant la primera meitat del segle XIX. I després, a finals del segle XIX, començament del segle XX, va començar l'explotació de balenes, que també mengen kril. De manera que aquesta explotació seqüencial de depredadors de kril va fer que hi hagués molt més kril del que hi havia de forma natural. I això va beneficiar els pingüins. De manera que els pingüins al llarg del segle XX han tingut una explosió demogràfica. A partir de que se suspèn la caça de balenes i que es deixen de caçar els ossos marins, doncs això ha anat tornant al seu lloc. De manera que ara l'Antàrtida està tornant o s'està recuperant de l'impacte d'aquestes flotacions dels ossos marins i dels, de les balenes. De manera que gran part del que hem après durant de l'Antàrtida durant el segle XX en realitat no és de l'Antàrtida natural, és una Antàrtida que està profundament alterada per aquest factor, per aquesta explotació dels ossos marins i de les balenes. Ara què està passant? Doncs ara ja no cacem, hi ha una certa pesca de krill, que pot tenir unes certes conseqüències, i per una banda tenim l'increment dels turistes, que estan generant un increment de la freqüentació i poden generar un cert increment de la contaminació. Per tant, bueno, comparada amb altres zones, l'Antàrtida està molt bé, hi ha molts riscos, però no és com ens podem pensar un lloc pristín, un lloc intacte.
Ja per anar acabant, aquestes mostres abans comentaves, us arribaran al juliol. A partir d'aquí què heu de fer? No sé si haureu de tornar a l'Antàrtida a analitzar només mostres o quins són les passes a seguir.
Bueno, nosaltres no, ara per aquest projecte no tornarem a l'Antàrtida. Nosaltres aquest projecte l'hem fet simultàniament a tres llocs. L'hem fet a dos llocs d'Argentina i a l'Antàrtida. O sigui, l'hem fet a prop de Península Valdés, que està al nord de la Patagònia, i l'hem fet al canal del Beagle. I a més l'hem fet a l'Antàrtida. Per què? Perquè aquests tres llocs tenen ecosistemes, encara que no ho sembli, relativament semblants. Bàsicament amb pingüins i foques a la part mitjana alta de la xarxa tròfica. Llavors, de tots aquests llocs, nosaltres hem recollit, com us he dit abans, aigua, sediment, peixos, crustacis i excrements de pingüins i foques. Aquests animals, ara el que hem de fer, aquests excrements, per exemple, els hem de digerir. Els hem de digerir, bàsicament, amb aigua oxigenada, perquè elimina tota la matèria orgànica, de manera que et queda només un residu on hi ha els microplàstics. Aquest residu que et queda, això es filtra, i aquest es filtra i aquests filtres es miren a la lupa binocular per identificar els microplàstics i les fibres. Estem parlant de fragments que tenen 200, 300, 400 micres, un mil·límetre, dos. I cadascun d'aquests microplàstics, un cop identificat, es posa en una mena de làmina de vidre, un portaobjectes especial, i s'analitza l'espectre de llum que reflecteix i que absorbeix quan tu l'il·lumines. Llavors, aquest espectre de llum ens permet identificar si estem parlant d'una fibra de polietilè, de poliestirè, de cel·lulosa modificada sintèticament, és a dir, cada tipus de plàstic té un espectre diferent i això ens permet reconèixer el tipus de plàstic. Per tant, quan acabem tot això, nosaltres sabem quants microplàstics i quantes fibres hi haurà per gram d'excrement o per gram de tub digestiu d'animal, de quin tipus, i a partir d'aquí podrem començar a fer números per mirar d'entendre si totes les espècies estan igual d'afectades, quin és el consum diari d'aquests microplàstics, i a partir d'aquí intentar calibrar si això és relevant o no.
Doncs estarem pendents de tot això. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Renamar.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
En vam parlar ja fa dies que ho anunciaven. De fet, van fer diverses concentracions per expressar el seu malestar, més que per anunciar. Fem referència als inspectors de pesca que aquesta setmana, dilluns, van començar una vaga per reclamar millores en els seus horaris laborals, entre altres coses. De tot plegat, en volem parlar amb Bea Lado, inspectora de pesca i membre de l'Associació d'Inspectors de Pesca Marítima. Molt bona tarda.
Hola, bones tardes.
Segona jornada de vaga avui.
Sí, segunda jornada y la verdad es que estamos muy contentos porque Nuestros cálculos son el 84% más o menos de los inspectores de pesca han hecho huelga. O sea que buenos números.
Hem de dir que és una vaga de tot l'estat, vull dir que no és només d'àmbit català.
Sí, son todos los inspectores de pesca de servicios periféricos, entre los que estarían los inspectores de Cataluña y también los servicios centrales. Sí, y todos incluidos en la huelga.
¿De cuánta gente estén parlant, més o menys?
Somos un cuerpo pequeño, somos unos 170-175 inspectores más o menos. En periferia seremos unos 129 inspectores, creo, si no me fallan los cálculos.
Sí. La setmana passada, o fa dues setmanes, en parlàvem. Una de les vostres principals reclamacions són millores en els vostres horaris per fer bé precisament la vostra feina.
Sí, bueno, lo que queremos realmente es que esos horarios especiales que de facto ya estamos haciendo, trabajando noches, festivos y demás, que se contemple en nuestro salario, porque actualmente no está en lo que se llama el complemento específico de los funcionarios, ¿no? Dentro de sus retribuciones salariales. Entonces lo que reclamamos es un complemento que recoja todo esto. Actualmente nuestro complemento específico es el equivalente a personal de oficina, cuando nosotros trabajamos de noche, trabajamos tardes, trabajamos en festivos, fines de semana, y eso no está recogido. Y no solo eso, además toda la peligrosidad del trabajo que hacemos, porque se trabaja en puertos, a bordo de barcos, a bordo de patrulleros, se hacen también vuelos de inspección, esa peligrosidad no está recogida en nuestro sueldo y eso es lo que reclamamos.
Ahora fa dos días, ¿no?, que podem dir que no hi ha inspeccions.
Sí, se han declarado, bueno, unos servicios mínimos de una forma bastante burda, porque ha sido el viernes a última hora de la tarde. De hecho, muchos sitios no han podido comunicar los servicios mínimos. Entonces, durante la jornada de ayer había sitios donde no había ningún inspector trabajando. Pero durante el día de hoy ya hay al menos un inspector en cada provincia trabajando como servicio mínimo, sí.
Però que hi hagi un inspector vol dir que no pot arribar tot, és impossible.
No, impossible, és impossible. Y habrá muchos que estén programados para hacer horario de oficina. Realmente lo que queremos es que se note que hay un vacío de inspectores en puerto. Esa es la idea de la huelga, claro.
La vostra idea és la vaga indefinida. No sé com van les negociacions a hores d'ara. Sé que la setmana passada vau tenir converses, que no va haver-hi cap acord. A hores d'ara, com està el tema?
Pues la verdad es que la semana pasada, el jueves, fue el comité de huelga y no hubo ningún tipo de... No se presentó ninguna oferta, ningún tipo de mejora respecto a las otras mesas de negociación y mesas de trabajo que llevábamos teniendo desde hacía tiempo, con lo cual la huelga era inevitable. Y en este momento todavía no han movido ficha por parte de la administración y nosotros seguimos esperando a que haya alguna comunicación, pero de momento no sabemos nada, así que sí.
¿Com ens afecta això a nosaltres d'alguna manera? ¿La gent com ho pot notar?
El efecto en la gente igual es más a largo plazo. Quien más lo puede notar es el sector pesquero. Al final, la ausencia de control, sobre todo para, bueno, lo comentábamos el otro día, para la flota que cumple, para la flota que sigue las normas y que es la que está también siendo más inspeccionada con los horarios que tenemos habitualmente en este momento, pues pueden ver que, bueno, pues que otra flota que se dedica a pescar, que les bajen los precios, que haya una entrada de pescado ilegal. También nosotros estamos interesados en que el sector siga, que sea sostenible y que dure en el tiempo. Y controlando esas otras vías de entrada de pescado, que es nuestro trabajo, es la única manera.
¿Quiénes suelen ser estas otras vías normalmente?
Bueno, pues hay, no todo el sector, aunque hay una mayoría del sector que es cumplidora, hay una parte que no lo es. Son conocedores de que tenemos unos horarios limitados y una capacidad limitada en este momento, con lo cual saltarse los controles es relativamente fácil ahora. Y luego además hay también dentro de la parte de pesca recreativa, hay una parte pequeña de ella, pero que hace mucho daño, que se dedica a la pesca furtiva y a la venta de pescado ilegal. Eso serían un poco las vías en Mediterráneo, además con la cantidad de puertos deportivos que hay y vías de entrada. És molt complicat controlar tot esto.
Quan parlem de pesca furtiva, perquè la gent se'n faci una idea, aquí al Mediterrani a què podem estar fent referència?
Pues el producto estrella, aunque no el único, es el atún rojo. es una cosa sobre la que hemos insistido desde la asociación, que además el consumidor tiene que saber que el atún rojo que está correctamente, bueno, que tiene la trazabilidad correcta, que ha pasado los controles veterinarios, tiene una serie de documentación que cualquier consumidor puede pedir. Si en un restaurante esto no ocurre, sobre todo en la época de verano es cuando más ocurre, ¿no? Que ese pescado llegue a, pues eso, restauración, que es el principal lugar donde vamos a encontrar el pescado ilegal, básicamente. Bueno, no el único, porque hay muchas vías de entradas. Pero pedir la documentación, preguntar de dónde viene ese pescado es muy importante para el consumidor, que al final es lo que, bueno, que somos la majoria, vaja.
Sí, però el consumidor segurament en aquest aspecte realment en som poc conscients.
Sí, porque hay muchos riesgos del consumo. Al final un pescado que no está correctamente refrigerado, que no se ha tratado bien, pues tiene unos riesgos para la salud pues muy grandes. Entonces, consumir pescado que no viene de los cauces legales, ya no solo por el agravio comparativo que supone para el sector profesional, sino por eso, para la salud de uno mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto.
Uh-huh. Pel que fa a la pesca recreativa, també deu ser l'àmbit que més deu costar de controlar, perquè la pesca recreativa, en definitiva, la pot practicar qualsevol persona.
Sí, efectivamente. Esa es la más complicada, y más teniendo en cuenta que con las condiciones laborales que tenemos y con, bueno, el planteamiento que tenemos de la administración, pues no parece que interese o al menos no lo suficiente como para que hagamos un trabajo más intenso en ese sentido.
Hi ha pescadors recreatius que puguin saltar-se les normes, per dir-ho d'alguna manera, per falta d'informació?
Sí, puede ser, pero cuando hablamos de esa pesca furtiva que hace daño, estamos hablando de ya gente. Y no es la mayoría pues salen a pescar, hacen su pesca, puede haber ciertas cosas que desconozcan, pero hablamos ya de venta, una venta consciente y organizada de ese pescado. Estos sí saben que no están cumpliendo con la normativa, saben que eso no lo pueden hacer, esa venta de pescado, esa es una norma básica de la pesca recreativa. Entonces, una cosa es el desconocimiento de pequeñas partes de la norma y otra es ya el flagrante cometimiento del delito, vaya.
Dijous vau tenir reunió, el comitè es va reunir. Ara, quan és la propera reunió? ¿Teniu dates?
No, todavía no sabemos. De momento nosotros seguimos. Mañana tenemos otra concentración en Vigo, en la Agencia Europea de Control de la Pesca, y veremos. A ver, estamos a la espera de que nos digan algo.
Us esteu mobilitzant tots a Vigo, per exemple, perquè això ha de ser complicat.
Es complicado, pero bueno, no imposible, así que no estaremos todos allí, seguir habiendo concentraciones en diferentes puntos. Hoy ha habido otra concentración en Madrid, en el Ministerio de Política Territorial, y mañana en Vigo, y seguirá habiendo concentraciones hasta que, bueno, mientras siga la huelga.
Quines respostes o què us diuen davant les vostres demandes? Heu tingut diverses concentracions, us heu reunit, què és el que us estan dient de moment?
Ahora mismo, desde que convocamos la huelga, nada. En las mesas de trabajo que veníamos haciendo hasta ahora, nos decían que sí, que de facto tenemos razón en reivindicar lo que queremos, pero que lograrlo era muy complicado, que el nivel de las personas que estaban allí no tenían esa capacidad de decisión. Lo que queremos con estas concentraciones es que nuestras quejas se eleven hasta el nivel político, que sí tenga esa capacidad de decisión de hacer que esto sea un hecho, ese aumento de complemento y ese reconocimiento de nuestro trabajo.
Doncs estarem pendents de tot això. Moltes gràcies per venir aquí als estudis de Tarragona Ràdio, Bea Lado, inspectora de pesca i membre de l'Associació d'Inspectors de Pesca Marítima aquesta tarda. Estarem pendents del que vagi succeint i en contacte.
Moltes gràcies.
Parlant de la protesta dels inspectors de pesca, arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
De Mar,
l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio Arenys. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
Cortines Montse, possiblement la botiga tèxtil més gran del Maresme. Estem preparant per tu la nova temporada. Cortines Montse, tot en teles, cortines, llençols, mantes, nòrdics, edredons. Treballem amb les primeres marques: Destiny, Reig Martí, Jové i moltes més. Ja tenim la nova col·lecció de cobrellits per aquesta temporada. Cortines Montse, ens trobareu a Mataró, Països Baixos 2, cantonada amb Via Europa. Truqueu al telèfon 93 757 83 11. 93 757 83 11.
La Fosforera és la teva nova llibreria Arenys de Mar. Descobreix una nova manera de gaudir de la literatura. Més propera, més còmoda i més a mida del que busques. La Fosforera. Vine a veure'ns al número 17 del carrer de Vall i gaudeix d'un cafè mentre descobreixes la nostra selecció de llibres, acompanyat de música en directe i altres activitats. Llibreria La Fosforera, al carrer de Vall. I gaudeix de la literatura a la teva manera.
Servei de neteja Pere i Àngel. Desembussos, fosses sèptiques, inspecció de clavegueram, transports de residus ADR, netegem piscines i dipòsits de rec. Atenem urgències les 24 hores, 365 dies l'any. A més, ara hem ampliat serveis i fem tot tipus de reparacions. Servei de neteja Pere i Àngel. Poseu-vos en contacte al 93 750 2071 o visiteu pereiangel.com.
Busques solucions per a la salut i el benestar?
A Ortopèdia Arenys t'oferim tota mena d'aparells mèdics, ajudes tècniques i material de rehabilitació per a ús particular, residències i centres mèdics.
A més, et fem una valoració gratuïta per aconseguir exactament el que necessites i atenem receptes de la Seguretat Social.
Ara ens trobaràs a la Riera, cantonada Bisbe Vila Mateu.
Truca'ns al 93 752 47 74 i t'assessorarem sense compromís.
Ortopèdia Arenys. Posem la salut i el benestar a les teves mans.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol celebra l'acord amb Junts per traspassar les competències en matèria d'immigració. L'executiu central espera que el pacte aplani el camí per l'aprovació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat. Sobre les crítiques al text, la ministra de Migracions, Elma Saiz, diu que és del tot constitucional.
Es una delegación de competencias que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución española. Nace en la Constitución y se aplica con la Constitución en la mano esta delegación de competencias, que precisamente por ese contexto que presenta la comunidad, la Generalitat, que presenta ese contexto de especial presencia de una voluntad de la sociedad catalana y una voluntad política de acercarse a la realidad migratoria, bueno, pues para eso está diseñado el artículo 150.2 de la Constitución.
El govern demana a Podem que llegeixi la proposició no de llei i presenti esmenes, tot plegat després que la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha avisat aquest dimarts que la delegació a Catalunya de les competències de migració que han acordat PSOE i Junts no es farà amb els vots de Podem.
Més temes. La 37a edició de la Copa Amèrica de Vela ha suposat un retorn econòmic positiu de 1.034 milions d'euros a Barcelona i Catalunya. La xifra és el resultat d'un estudi elaborat per la Universitat de Barcelona i la Fundació Barcelona Capital Nàutica, que s'ha fet públic aquest dimarts. L'estudi també estima que l'esdeveniment va crear 12.872 llocs de treball i va generar 208 milions d'euros en ingressos fiscals. Tot i aquestes xifres, l'impacte queda per sota dels 1.200 milions d'euros que s'havien previst inicialment. Novament parlem del trànsit a l'AP7 entre Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos. Ara hi ha només un carril obert en cada sentit i dos carrils tallats en cada sentit a la marxa per dos accidents. Un en sentit sud, el que ha tingut lloc al matí, i en sentit nord aquesta tarda. Per cert, que hi ha una persona ferida lleu que està traslladada a l'Hospital de Vilafranca. Hi ha 3 quilòmetres de cua en sentit sud i 8 quilòmetres de cua a la Nacional 340 hores d'ara. Estarem atents a com evoluciona la situació del trànsit. I l'avaria d'un tren a la línia 1 del metro entre Fabra i Puig i Sant Andreu ha deixat sense servei dues estacions de metro, la Sagrera i Torres i Bages, de manera que la línia només funciona entre l'Hospital de Bellvitge i la Sagrera i entre Torres i Bages i Fondo. La incidència s'ha produït quan faltaven 5 minuts per les 4 de la tarda i TMB encara no sap quan pot trigar a resoldre's. És tot el moment, estarem atents a tots aquests temes.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on coneixerem una espècie que habita les costes de Barcelona i ho coneixerem fent un joc que ens proposa el Museu Marítim de Barcelona. Després baixarem fins al Delta de l'Ebre, on estan engegant una campanya que porta per nom Per un Delta Net, i acabarem el programa d'avui sabent on s'alimenta la megafauna marina al nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Un skate room molt especial, un projecte per protegir un animal vulnerable de les costes de Barcelona que de seguida descobrirem. Spoiler, és un cavallet de mar. I una col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona són algunes de les activitats que avui esbrinarem, tot plegat de la mà de la Fundació Anèlides, oi, Carles?
Doncs així és, Marina. La Fundació Anèlides de Serveis i Ambientals darrerament està preparant diverses activitats al voltant de Barcelona, des de sessions d'esnorkel a projectes molt interessants. Avui, però, coneixerem tots aquests projectes, però ens volem centrar en un que ens ha cridat l'atenció ara al principi, que es tracta d'un escape room una mica especial, que és el que estan preparant ara. Andrea Comaposada, biòloga i fundadora d'Anèlides, bona tarda i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Arran de Mar.
Hola, bona tarda.
Andrea, explica'ns primer, no, aquest escape room, per què és tan especial?
Doncs mira, perquè primer de tot aquest escape room el fem sota l'aigua. És un dels primers escape room que fem a subaquàtic. Llavors ja té la dificultat o la gràcia de poder fer les diferents proves que plantegem a través d'enigmes a sota l'aigua, amb dues modalitats, amb snorkel i amb submarinisme.
És a dir, es pot fer des de snorkel sense necessitat de tenir cap curs previ, però també és necessari un cert nivell, eh? Quin nivell es demana?
Sí, hem plantejat l'escape room amb dues rutes diferents i amb dues modalitats diferents. La de submarinisme demanem open water amb més de 20 immersions, sobretot per tenir una miqueta de bona flotabilitat, perquè alhora també has d'estar apuntant cosetes, també has d'estar buscant, també deixem càmera aquàtica perquè totes les fotos que facin les pengin a la plataforma Minca. del grup de recerca en Mimos de l'Institut de Ciències del Mar. I llavors amb el submarinisme sí que necessitem doncs, aquest open water amb més de 20 immersions, i amb l'snorkel sí que no necessitem que tinguin cap mena de titulació. Que vinguin a passar-s'ho bé, a gaudir de tot el que hem preparat, i això, moltes ganes.
Quines proves s'hauran de realitzar? Sense fer gaire spoiler, una miqueta... Què és el que ens pots anar desvetllant mica en mica d'aquest escape room submarí?
Doncs mira, el que hem creat, que és molt, molt guai, no us ho puc desvetllar del tot, però sí que us puc explicar que el protagonista és el Lolo, que és un científic que ve del futur i que ens explica moltes coses que han passat al litoral de Barcelona i que els participants hauran d'ajudar a aquest científic, que està una mica, que és una mica peculiar, a descobrir què passa amb certes espècies i per què aquestes espècies ja no s'estan veient tant a les costes de Barcelona.
És a dir, tindrà també una miqueta un rerefons d'aprenentatge, no?, també, per donar a conèixer algunes problemàtiques, algunes espècies que potser ja no hi són a Barcelona o que estan en perill de desaparèixer. Una miqueta també té aquesta voluntat de divulgació, eh?
Sí, correcte. El que volem amb aquest snorkel, sempre, com fem des d'Anèlides, és fer divulgació científica sobre les espècies que hi ha i les que en un futur poden desaparèixer degut a diverses problemàtiques marines, com són el canvi climàtic i la contaminació per plàstics, i també fer reflexionar la gent del que troben i del que poden no trobar per culpa nostra, no? Per culpa de que moltes vegades estem interferint en el medi natural i no ens donem compte. Llavors, doncs vol aquesta part de passar-s'ho bé, però alhora divulgar i aprendre sobre les espècies que estan presents al litoral i que en un futur potser no trobem, o que venen de fora i estan afectant d'alguna manera espècies autòctones, i també doncs, reflexionar també sobre les problemàtiques i tot el que hi ha al litoral de Barcelona.
Uh-huh. On i quan es farà aquest escape room? On ens podem apuntar? O què és el que hem de fer, si algú ens està escoltant, que vulgui participar i que s'hagi interessat?
Mira, el bo d'aquest escape room és que és totalment gratuït per totes les persones que es facin sòcies del Club Anèlides, perquè gràcies a aquest escape room fem gràcies a l'Impulsem el que fas, que és una subvenció de Barcelona Activa, i l'estem creant doncs, per donar a conèixer també zones que potser no són tan turístiques i apropar més el turisme a diferents zones de la ciutat. Llavors, es poden apuntar a través de la nostra pàgina web, anelides.com, vas a pròximes activitats, i dintre de l'activitat escape room es poden apuntar totalment gratuït, si ets del Club Anèlides. Si no, tens un lloguer en el material del snorkel i del submarinisme, molt assequible i subvencionat per la subvenció de Barcelona Activa. I el farem el pròxim diumenge 27 d'abril. En la modalitat de snorkel és de 12 a 2 i la modalitat de submarinisme la fem abans, de 9 a 11.
Uh-huh. Doncs ja sabeu, qui estigui interessat, la pàgina web d'Anèlides, des d'allà es poden inscriure, una bona oportunitat per participar-hi. Andrea, m'agradaria també preguntar-te sobre un projecte que esteu donant a terme darrerament i que esteu donant a conèixer també la flora i la fauna, d'alguna manera, de les platges de Barcelona, que sovint també, segurament per molts, són desconeguda, però que, a més, posa especial atenció en una espècie en concret.
Sí. Aquest projecte realment ens fa molta il·lusió perquè per fi comença aquesta segona fase que hem estat lluitant des de fa més d'un any. I aquestes espècies són els cavallets de mar. Uh-huh. Molta gent es pensa que a Barcelona no hi ha cavallets de mar. I es sorprenen, no?, quan venen a nosaltres a l'aigua i troben les espècies de cavallets de mar, les dues espècies que tenim al Mediterrani, Hippocampus hippocampus i Hippocampus gutulatus, no? Perquè veure un cavallet de mar ja és impressionant, però veure la Barcelona, que no t'imagines trobar tanta biodiversitat, doncs encara impressiona més. I hem volgut anar un pes més enllà perquè farà un any, ara encara no, però quasi fa un any, al maig de l'any passat, vam crear el primer biòtop de cavallets de mar a Barcelona, que és una estructura que hem creat perquè els cavallets de mar visquin millor, es puguin reproduir i alimentar tranquil·lament en una zona de la platja de Sant Sebastià de Barcelona. I a més, ara al març, gràcies a tota l'ajuda dels pescadors, dels científics i també dels ajuntaments i de les administracions, podem començar la segona fase del projecte de cavallets de mar. I és el projecte de recuperació de cavallets de mar, que el que farem És gràcies als pescadors que amb la pesca accidental agafen cavallets a mar de manera accidental, perquè els cavallets s'enganxen amb la cua a la xarxa, doncs ells ens l'agafaran i ens el ficaran en bidons per mantenir-lo, per rescatar-lo, i una vegada el rescaten i el ficaran als bidons amb aigua salada, nosaltres el portem als aquaris, i als aquaris el mantindrem, el posarem fort i l'ajudarem per tornar a reintroduir-lo al mar en el nostre biòtop d'aquí, de Barcelona i de Badalona. Llavors, una tasca molt xula, perquè estem ajuntant gent que treballa al mar, que són pescadors, que sempre se'ls avisa on tenen mala fama, i no és així, perquè ens ajuden en molts projectes i són de les persones que més saben del mar, i científics, la comunitat aquesta que estem de divulgació científica i científica, per ajudar a una espècie en comú. I estem molt il·lusionades amb aquest projecte.
I alhora també donar a conèixer, no?, fer aquesta part també, aquesta tasca de divulgació per donar a conèixer aquesta espècie i que qui vulgui la pugui veure en el seu hàbitat natural, que pocs pensarien, no?, que és aquí a Barcelona.
Correcte, perquè moltes vegades ens pensem amb els cavallers de mar, amb els arrecifes de coral d'Austràlia o amb les praderes de Posidònia de Balears, per exemple, però no estem pensant en que els cavallers de mar també viuen en zones que l'hàbitat està una mica més degradat, perquè s'enganxen a cabos, com aquí a Barcelona, s'enganxen a caps o a cordes que estan a les boies, o també viuen a altres plantes marines com la cimodocea, viuen a, o amb algues, enganxats a algunes algues com la dictiota o algunes altres algues brunes, i també sí que és veritat que estan en regressió, perquè cada vegada depenen més de, doncs, d'un hàbitat bo, i llavors depenen més de la degradació d'aquest hàbitat, tot i que a Barcelona, si fem això, el reforçament aquest d'aquestes poblacions, podrem tenir-ne més i així mantenir més les poblacions d'aquí, del barcelonès.
Com inicieu aquest projecte, no? Com veieu que aquests cavallets de mar estan aquí a Barcelona? Com descobriu que hi ha una població, podríem dir, que es troba en una zona potser en concret, no? Decidiu també tirar endavant aquest projecte del biòtop perquè ells puguin tenir un espai, no? Com comença tot plegat?
Doncs mira, t'explico. Tot plegat comença el 2016, just quan vam iniciar en Èlides, vam començar el projecte Urbà Mar Bio, que vam veure, nosaltres mateixes ens vam sorprendre de la gran quantitat de vida marina que hi havia a les platges a Barcelona, i vam dir, nosaltres el que hem de fer és ajudar a donar a conèixer aquesta biodiversitat. I vam començar el projecte Urbà Mar Bio, juntament amb l'Institut de Ciències del Mar, amb la plataforma Minca, del grup Envimos de recerca, i amb aquesta plataforma Minca, durant els anys, hem anat registrant a través de snorkels i de submarinisme amb la gent que ha vingut a treballar amb nosaltres, a fer els snorkels amb nosaltres i a les immersions, hem anat registrant en fotos tota la vida marina, tant pops, sèpies, peixos, salpes, peixos de colors, fadrins, onzelles, castanyoletes, estries de mar, gorgònies, coralls... Hem anat registrant tot el que teníem aquí a les platges del barcelonès. Del barcelonès, Maresme, Garraf, de tota la zona que treballem. I nosaltres ha anat evolucionant això. El 2021 vam crear la primera guia, el primer llibre de biodiversitat del barcelonès, i allà, el 2022... vam començar a veure, ens vam centrar més amb els cavalls de mar, perquè vam començar a veure una platja, que era la platja de Sant Sebastià, que hi havia menys reportacions, tot i tenir cada vegada més gent, que vam nosaltres a fer snorkel, que aquesta gent ja fa molts anys que ve, per tant, té l'ull més entrenat, i gent nova, i cada vegada més gent que ens ajuda en el projecte Ciència Ciutadana, tot i això, veiem molts menys cavallets de mar en aquesta platja. Llavors vam decidir fer un estudi específic el 2023 de totes les platges de Barcelona per veure com estaven les poblacions de cavallets de mar de cada platja, que vam trobar 5 platges diferents, i justament en aquesta platja de Sant Sebastià vam veure que havia baixat el nombre d'observacions de 12 a 6, a la meitat. I vam decidir el 2024, amb els esforços, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, gràcies a les subvencions pel clima de l'Ajuntament, crear el biòtop de cavallets de mar, i amb el permís del Port de Barcelona, perquè és una zona portuària, vam crear el primer biòtop de cavallets de mar. I llavors és l'arrel de tot l'estudi de ciència ciutadana que hem anat fent amb tota la ciutadania, amb l'Institut de Ciència del Mar i amb diferents col·laboradors, que hem vist tots conjuntament que els cavallets de mar a Barcelona cada vegada hi ha menys i que s'ha de treballar per ells. S'han d'ajudar a rescatar-los, ajudar a salvar-los.
Com ha estat aquest primer, pràcticament, anyet o poquet més, menys de temps que fa que teniu el biòtop? Com heu vist que hagi anat evolucionant? Com estan els cavallers de mar?
Doncs mira, molt contentes, eh? Al principi sí que és veritat que costa, perquè tu vas posar el biòtop al maig, vam posar el 9 de maig del 2024, i el primer mesos, juny, juliol, agost, vèiem que no arribava cap cavallet, no? Que potser no pensàvem, no és un hàbitat bo, no és un lloc bo, però justament al setembre va tot canviar i les nostres expectatives es van convertir en èxit total, en un èxit rotund, perquè al setembre vam veure per primera vegada el primer cavallet de mar Hippocampus hippocampus enganxat al biòtop, i a partir d'allà a l'octubre ja en vam veure dos, i al novembre-desembre ja teníem quatre residents que vam fer a les tres immersions que vam fer entre novembre i desembre, tots els quatre residents al nostre biòtop, de les dues espècies. Per això et dic èxit total, perquè en sis mesos, entre sis i vuit mesos, ja tenim de les dues espècies més de quatre residents. I el bo no només és això, és que tenim també adults, juvenils i també intermitjos, no? Tenim cavallets de mar que són molt, molt més petits i també cavallets de mar que medeixen 30 centímetres. Tenim un gutulatus, un que no 30 centímetres potser, però sí que uns 20 segur. Llavors és molt bona senyal que hagin trobat un lloc on està, on a la llarga potser poder reproduir-se, i esperem que sí, i també sobretot on puguin alimentar-se i estar a gust, perquè llavors és un èxit pel projecte.
Un lloc, no?, que puguin considerar gairebé com casa, com si fos casa seva.
Sí, correcte. Nosaltres al principi dèiem l'Hotel de los Caballitos, però en veritat no és un hotel, perquè si ets resident ja és una casa. I és com el que dius tu, no? Una casa dels cavallets de mar a Barcelona. Sí, sí.
Quines condicions necessiten per ser-hi? No sé si hi ha alguna cosa que els afavoreixi més. I també, quins perills, no?, poden tenir aquests cavallets per deixar de ser-hi o per desaparèixer?
Mira, les condicions que necessiten sobretot són llocs per enganxar-se. Ells la aleta caudal la tenen adaptada en forma de cua, per tant necessiten, al tenir aquesta cua prènsil, necessiten qualsevol subjecció per enganxar la seva cua. Per tant, si tenen algues o tenen cordes, que és el que hem fet, nosaltres hem creat un biòtop de cordes, allà ja es podran enganxar i es podran quedar bé. A part, els cabells de mar també es mimetitzen molt bé, es camuflen molt bé. Llavors agafen els colors de les cordes o agafen els colors de la sorra. Per tant, necessiten doncs aquesta part més de subjecció, més de condicions, i a nivell de depredadors, doncs, que no estiguin a prop de roques o de zones molt grans on hi hagin escòrpores. Les escòrpores mengen cavallets de mar, tot i que els cavallets de mar no tenen un gran... no són molt... comercialment no són molt atractius, perquè no tenen gran xitxa ni no tenen grassa, però sí que és veritat que les escòrpores se'ls mengen. Per tant, quan més lluny estiguin de coves o d'esquerdes on viuen peixos més grans, doncs millor. Per tant, que hi hagi una zona de sorra seria important, i unes zones de subjecció, sobretot.
Agafant també una mica el fil que has comentat, no?, sobre la manera que tenen d'adaptar-se en el terreny i de camuflar-se, ha de ser complicat, no?, també de veure's. Entenc que vosaltres ja cada vegada, també m'ho has comentat abans, deveu tenir l'ull ja més acostumat a veure'ls, però clar, al principi també ha de costar veure'ls per aquest fet, no?, que també es camuflen molt bé.
Sí, sí, costa moltíssim. Perquè molta gent, mira, moltes vegades, l'última immersió que vam fer, el 28 de desembre, amb la ciutadania, al principi, els primers 10 minuts, un quart d'hora, no n'estàvem trobant. Llavors vam dir, vale, separem-nos en dos grups, desplacem-nos una mica al biòtop, i nosaltres ens quedem buscant, tant jo com dos o tres persones més d'anèlides, que ja estem més acostumades a buscar-los, perquè és que són molt difícils de veure. Perquè també la gràcia és aquesta. Ells no tenen gran capacitat d'adaptació, i llavors, per defensar-se dels seus depredadors, el que tenen és, doncs, el mimetisme, es camuflen molt bé. I llavors nosaltres ho fem a través de l'ull, el busquem a través de l'ull, intentem buscar les zones on ja els hem trobat, i sí, sí, sempre els acabem trobant, i llavors de manera sempre sostenible i amb respecte amb el mar, els ensenyem, mai els toquem, mai els traiem del seu hàbitat, mai de la vida ens apropem massa, ni aletegem a sobre, sempre ho fem des de, en separació, amb una separació prudencial, i sense flash les fotos, etc. Però sí, sí, costa.
A més, també pel seu tamany, no són gaire grans, eh?
No, de normal me deixen entre 10 i 15 centímetres, ja et dic, el gutulatus aquest que tenim que abadeix 20 centímetres és dels grans, és enorme, o sigui, aquest sí que és veritat que i a sobre és un color groc fort que es veu molt, i és el més gran que hem vist aquí, per nosaltres és el més gran que hem vist aquí a la platja de Sant Sebastià.
Andrea, una última pregunta sobre els cavallets. No sé si teniu controlats, a part d'aquí a Barcelona, en aquestes platges, en alguna altra banda, per exemple aquí el Garraf o algun altre lloc que hi hagi, que tingueu constància.
Sí, en tenim constància a Badalona, al Port del Petroli. Mm. A Badalona hi ha diverses zones que també hi ha diversos individus de cavallets de mar. Un seria el Pont del Petroli, a la platja dels Pescadors també hi ha, i també a la platja del Pont de Botifarreta de Badalona. Per això també el projecte de recuperació de cavallets de mar l'hem començat no només a Barcelona, sinó que també estem fent molt èmfasi en fer-lo amb els pescadors de Badalona i amb l'Escola del Mar de Badalona. Perquè antigament a Badalona hi havia molts més cavallets de mar que aquí a Barcelona, i és una mica per també doncs, tornar a recuperar les poblacions que antigament hi havia molts. A nivell de Montgat també n'hem trobat alguna reportació i també hem fet algun snorkel a Sant Vicenç de Montalt, que també n'hem vist, i a bueno, la zona del Maresme, i també cap a la zona de Sitges, sí que encara no l'hem detectat, però segur que en detectarem, perquè l'any que ve comencem, bueno, aquest any a l'estiu farem les biomaratons també amb el Centre d'Estudis del Mar, i segurament en podrem veure algun. Tot és buscar-los, és el que et deia abans. Són difícils de veure perquè s'han de buscar bé.
S'han de saber buscar i saber trobar. Sí. Andrea, per anar acabant, un últim tema també que volia comentar amb tu és aquesta col·laboració que faràs fareu amb el Museu Marítim de Barcelona. Si ens pots explicar també en què consistirà.
Sí, és una cosa que ens fa molta il·lusió, sincerament, perquè són diferents museus que s'han ajuntat i que pel Dia de la Dona fan un cicle que es diu Petites Històries Grans Dones, i en aquest any doncs, jo tinc la sort de ser la protagonista del Museu Marítim de Barcelona, i el que farem és faran un conte, una obra de teatre sobre la meva tasca i la meva vida en relació amb el mar i en relació amb la divulgació científica i la ciència ciutadana que porto tants anys treballant. I és a les 5 de la tarda al Museu Marítim el dissabte que ve, el dissabte 1 de març. Realment em fa especial il·lusió perquè que comptin amb nosaltres per un esdeveniment, un cicle tan maco, tots els museus que s'han unit, i per reivindicar també el paper de la dona al mar, que encara està invisibilitzat. Així que creiem que us animo a tots a venir i que ens fa molta il·lusió participar en aquest cicle.
Doncs des d'aquí animem a tothom. Andrea, com a posada, biòloga i fundadora de Nelly de Serveis Ambientals, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí a la Randa Mar, per haver-nos donat més detalls d'aquest escape room que també organitzeu, que és per on heu començat, per haver-nos donat a conèixer també aquest projecte de recuperació de cavallets de mar i de protecció dels seus hàbitats, i bé, per aquesta col·laboració també amb el Museu Marítim, que des d'aquí també animem a tothom a participar-hi. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Ens veiem.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Deixem les activitats que organitza Anèlides i baixem fins al Delta de l'Ebre per parlar de medi ambient. I és que han iniciat una campanya impulsada pel Parc Natural del Delta de l'Ebre que es diu Per un Delta Net i que comença aquest diumenge per les platges de la zona Lleida.
Sí, Marina, aquest diumenge, si el temps ho permet, municipis com Amposta, la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre participaran en la campanya Per un Delta Net, una proposta del Parc Natural del Delta de l'Ebre que té com a finalitat la neteja de les platges de la zona, però també consciència del tipus de residus que arriben a les nostres aigües. Per això volem recordar en què consisteix aquesta campanya ja instaurada al Delta de l'Ebre. I ho farem amb el tècnic del Parc Natural, Xavi Abril. Xavi, benvingut una vegada més a Arran de Mar. Com estàs?
Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Pues, aguantant este temps, que hem de fer.
Sí, això no ho podem controlar.
Però bueno, el que sí podem controlar és l'inici una vegada més d'esta campanya Per un Delta Net, que és la neteja d'espais naturals i periurbans del Delta de l'Ebre, no, Javi?
És correcte. Ja fa possiblement 10 anys o 12 que estem intentant coordinar una neteja en un caire així més popular, als 7 municipis del Delta, tots conjuntament, en diferents espais, i ja portem a estar seguida. Crec que vam iniciar potser el 2015, 2016, i sempre triem el segon diumenge de març, i cada municipi pues, tria un espai que desitja netejar, i llavors, pues, bueno, amb l'ajuda de voluntaris i voluntaris, pues, efectuem aquesta tasca.
Este diumenge, 9 de març, és el torn d'Amposta, la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, i en concret a Sant Jaume el punt de trobada és la platja de Mitjor, a Deltebre al Garxal, a les 10, a l'última passarel·la de fusta del passeig marítim de Riu Mar. Això, comentes que cada ajuntament proposa la zona?
Sí, cada ajuntament proposa una zona, i llavors doncs, des del parc natural el que posem doncs, és tot el material que és necessari per a una neteja, guants de ràfia resistents, guants de seguretat tipus jardiner, doncs, la disposició de diferents monitors, educadors per a conduir l'activitat, i també comptem amb el suport de l'Associació de Voluntaris del Parc, que també hi ha membres dels diferents municipis. La qüestió és això, passar un bon dia netejant aquests espais que, com bueno, ja sabeu, tenim una problemàtica associada al riu Mediterrani, al riu Ebre, no?, que és un final de la conca més important de la península Ibèrica, i després doncs, a les activitats humanes que es desenvolupen al nostre entorn i que, malauradament, doncs, sempre trobem alguns objectes en aquests espais naturals. És un matinal, és a dir, són de les 10 del matí fins a les 12, 12 i mitja, que la gent pugui fer el vermut i arribar a casa tranquil·lament a dinar i emportar-se doncs, una sensació satisfactòria d'haver fet doncs, una feina pel medi ambient i pel nostre entorn.
Satisfactòria i també una mica de, bueno, de llàstima, no? De dir com pot ser que estigui. No sé les quantitats que se solen recollir, però, clar, dius, també afecten, suposo, els temporals, no, Xavi? Ara, estos dies de pluja, de cara al cap de setmana, si se pot dur a terme l'activitat, pues, suposo que el moviment del vent, del mar revol, tot això deu traure també brossa, no deu ser cosa només de la zona d'aquí, no? Vull pensar.
No, és correcte, és un món global, no? La teua brossa, el meu problema, la meva brossa, el teu problema. No sé si ho he dit bé, però... Yeah. O sigui, estem globalitzats, el Mediterrani és un mar tancat, i el que dic sempre, som 200 milions de persones vivint a la costa en tota la conca, i aquesta població se duplica a l'època estival, i, clar, lògicament, tot el que fa cap al mar, a la curta o la llarga, mos ho torna, no? I sobretot, doncs, en aquests episodis de temporalets o llevantades, les platges del Delta solen estar més plenes d'objectes que de procedència no local, diguéssim, no, en aquest sentit. Però bé, és un reflexe de la nostra societat de consum, de la nostra societat de producció, i això se reflexa en la gent que vulgui vindre a veure el diumenge a col·laborar en el que ens trobem, no? És a dir, malauradament encara estem així, de no intentar o evitar utilitzar objectes d'un sol ús, de depositar correctament la brossa i tot el que reciclem on correspon. Si en els nostres pobles veiem una paperera que està plena, doncs buscar una altra que no sigui tan plena o emportar-nos-ho cap a casa. Tot això que aquesta brossa que tenim dels nostres carrers, ja sigui pel vent, com ho has dit, o per la pluja o per les canalitzacions d'aigua, a la curta o a la llarga pot fer cap al sistema natural, al mar, i després retornar-ho a les platges que tots coneixem.
La base són uns bons hàbits, Javi?
Sí, han canviat molt, eh? Ara estem millor que mai, diguéssim, no? Tothom té la fortuna als nostres pobles de disposar bueno, tots els sistemes de recollida de brossa de rebuig, de vidre, de paper, de plàstic, de contenidors d'aliments, del que sigui, no? Per poder triar la brossa des de casa. Això mires cap als companys del nord de la conca del Mediterrani i tenen altres prioritats. Vale, no podem gaudir d'esta manera de recollir la brossa com disposem a aquests països més desenvolupats, i la prioritat als països és poder tindre un plat a taula, no? Llavors, és complex, no? Perquè estem en este mar tancat i a vegades no saps d'on ve, o inclús, jo què sé, el que us comentava en època estival, dupliquem la població, el tema de les papereres, la recol·lecció, s'ha de fer un esforç molt més intens per tindre aquests passejos més nets, o el propi disseny de les papereres, no? Pues que no siguin de boca oberta, perquè quan fa vent poden rebossar, traure la brostícia que tenen dins i fer cap a les platges. No? Vull dir que són una sèrie de factors que encara avui en dia, tot i disposar dels nostres pobles i ciutats, un sistema de recollida modern, ens trobem pues, que a les platges encara hi ha molta brossa, i sobretot després d'aquests temporals, la mar mos ho trau tot, sí.
Ara a l'hivern tenim els temporals que remouen tot el mar i trauen esta brossa, i també comentes una realitat, que és que, clar, de cara a l'estiu augmenta la població, i feu un altre per un deltanet de cara a setembre, no?, si no m'equivoco.
A veure, les campanyes de neteja anem fent constantment, és a dir, des del Parc Natural o de moltes entitats i ONGs que hi ha al territori, des de l'Associació de Voluntaris del Parc o els companys de Tech Action a la Ràpita. Vull dir, hi ha moltes entitats que fan petites cosetes durant l'any i no paren. I en aquest sentit pues, estem molt contents. La qüestió és que hauríem de focalitzar més cap a la prevenció, no? Que els esforços anessin més cap a la prevenció i no pas al finalista, que és la neteja del residu que et trobes a l'espai natural. I a partir d'aquí, pues, bueno, en els petits gestos, de la nostra manera que he dit antes de consumir, ser una mica més responsables, pues, podem evitar pues, que certs objectes arribin al mar. I sobretot pues, bé, intentar evitar tots aquests objectes d'un sol ús. No? El que he comentat sempre, no? Vas a comprar magdalenes a un súper i trobes la gran bossa i cada magdalena en sobra d'una. Si les compres al forn de pa de baix de casa, segurament que te les ficaran a granel, inclús et donaran l'oportunitat de tu portar el teu tàper de casa i emportar-te-les dins del teu tàper, no? Petits gestos que poden ajudar a que el nostre entorn sigui millor i més amigable en la nostra salut, per exemple.
No obstant, per un deltanet no només són platges, sinó que també hi ha neteja d'espais naturals, com comentes, perquè el diumenge 16 de març, a les 10 del matí també, per exemple, en el cas de Camarles, o a la zona de la bassa de les Olles, allí a l'Ampolla també, Camarles se llimpia la zona de les barbacoes dels Pinets.
És correcte, sí, és un espai que... Bueno, Camarles en aquest sentit no té cap zona dins del parc natural del Delta de l'Ebre, però sí que té un espai de vital importància, no? Perquè seria el pulmó, diguéssim, del poble, no? Que són tot l'entorn dels Pinets, una zona molt xula que convido a qui no ho coneix que a visitar, i ja, mira, al costat mateix era un fantàstic centre d'interpretació de l'arròs, i pues, bueno, cuidar aquests entorns periurbans també fan que, bueno, que la imatge del municipi sigui millor i que també d'alguna manera visualitzi el problema que hi ha, no només a les platges, sinó també en aquests petits entorns en què a vegades la gent fa un mal ús d'aquests espais públics que són de tothom.
No obstant, Javi, sí, és veritat que hi ha molta falta de neteja i tot això, però dins de la comparativa en altres platges d'altres llocs, les del Delta, potser per la forma que tenen, no? Per esta, que són molt planes, molt extenses, molt llargues, no estan excessivament carregades de brossa.
És així, és a dir, realment l'experiència que portem netejant, que portem, jo que sé, fa 30 anys que fem campanyes de voluntariat de neteja, coses voluminoses en aquestes platges més habitualment que netegem costa de trobar. El que sí que cada vegada trobes són objectes més minuts i, o si trobes alguna botella, quan l'estires se't trenca, no? Perquè fa molt de temps que hi està allí. Ha canviat moltíssim. Tu antes comentaves el tema del pes i jo crec que si sumem els dos diumenges habitualment traiem unes 3 tonelades, ¿vale? 3-4 tones en els 7 municipis conjuntament. Eh? Uh-huh. Però anys atrás això era el doble. ¿Vale? Semblen més netes i sobretot quan fem comparacions, quan fem mostrejos, surt ara, t'ho dic així de cap, surt 0,05 objectes, sí, per metre quadrat. És a dir, trobem menys d'un objecte per metre quadrat. Quan fem comparatives en altres espais del Mediterrani, això mostrejant aquesta metodologia que tenim d'agafar 100 metres de llarg i uns 30 o 40 metres d'ample i recollir tota la brossa que trobem allí. No? Llavors aquí, quan fas la divisió dels metres quadrats pels objectes que has trobat, és que no surt ni un objecte per metre quadrat, i això pues, és bastant net. Mhm.
Jo no sé si la gent que s'apunta a participar, perquè això no fa falta inscripció ni res, no? És a dir, els dies que han dit, els llocs que hem comentat i que poden consultar també a les xarxes dels ajuntaments i del Parc Natural, qui vulgui acudix.
És correcte, sí, no hi ha inscripció prèvia. En principi l'organització, ja dic, disposarà de guants, de diferents tallos de seguretat de jardiner. Si s'acaben, doncs, ne tenim de caixetes de làtex, vull dir que tothom pot mínimament protegit. I després, pues, bueno, en funció de la seva simpatia pel municipi o si és de fora, pues, tindrà diverses opcions on triar a netejar. Uh-huh. Val? I sense inscripció prèvia. L'única cosa és fer cap a l'hora correcta al punt exacte.
Sol haver gent nova cada vegada que convoqueu la campanya?
Home, jo crec que sí. El que habitualment sempre... No dic que siguin les mateixes cares, però sempre ve gent nova. I, bueno, sí, també he de dir que quan va passar lo del Glòria, els primers dies que vam fer neteges, bueno, era impressionant la gran quantitat de gent que va vindre, no? És a dir, vam passar de, jo què sé, una mitjana de 30-40 persones per municipi a ser 200, no? Ara este, això ha baixat una miqueta i tornem a ser més o menys les estadístiques que teníem de participació prèvies al Glòria, pues, que serà això, entre 30 a 40 persones per municipi. Uh-huh. I d'aquí pues, faig una crida, eh? Si algú vol vindre a donar un cop de mà, clar, benvingut i mira, fas ganar per anar a dinar, també, saps?
Perquè, Javi, la finalitat d'esta campanya, entenc que una part molt visible i molt clara és la neteja d'estos espais, però també després les dades que oferiu és un tema de conscienciació.
És correcte, aquí el que et comentava, no? És a dir, intentar arribar a la font, vale? Fer molt més força, diguéssim, cap a la prevenció, i a través de la neteja, pues, bueno, més o menys les persones que participen pues, poden veure part del problema, no? És a dir, que part del problema i la solució som les persones. Part, eh? L'altra també té que veure en la indústria i en altres històries, no? Però, bueno, és una manera també d'entendre que és un parc natural, que és molt difícil que el parc pugui tindre papereres disperses per totes les zones on la gent pugui dipositar, diguéssim, el que es porta de casa, i que, bueno, la finalitat és vine, disfruta, i si portes materials de casa per xalar a les nostres platges, pues t'ho emportes. Això per una banda. I per l'altra, pues, bueno, visualitzar el problema de que, bueno, que la brossa marina és un de les afectacions més importants a escala global, i més aquí al Mediterrani. Mm-hmm. Bàsicament és això, sensibilitzar, actuar, i que, bueno, que les persones pues, puguen reflexionar una miqueta, i que si en el seu dia a dia poden canviar algun hàbit, doncs millor que millor.
I que per això està també, no només per un deltanet, sinó la Mar comença aquí, està la gimcana de Crims, que també va donant voltes pels municipis del Delta, és a dir, el treball de conscienciació sobre la brossa marina, les petites deixalles, sobretot, ja està en marxa de fa molt de temps.
És correcte, intentem fer una mica de ruïdo mediàtic. En aquest cas, la campanya la Mar comença aquí, ara estem a l'Ampolla, d'este joc que és la Mar de Crims, i bé, en breu hem d'arribar a col·locar unes plaquetes que ja us informarem en diferents municipis del Delta, que es col·locaran al terra en una plaqueta pues, al costat dels embornals, no? Per aixecar l'aigua de pluja que fa cap al sistema de drenatge, diguéssim, bueno, on indica això, no tira res al terra, que la Mar comença als teus peus al municipi, encara que estigués a l'interior.
Javi Abril, tècnic del Parc Natural Delta de l'Ebre, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos una vegada més per un deltanet, que sempre fa falta que anéssim a netejar aquests espais tan nostres i que després presumim tant, però clar, si no bueno, els mantenim, doncs és com allò, no? Però moltes gràcies, Javi, que vagi molt bé si el temps ens ho permet, i si no, doncs segurament es farà, és a dir, no és una cosa de que s'anul·le.
Correcte, veurem a veure, la previsió no és bona, però suposo que dijous i divendres informarem més afinadament, acuradament, i gràcies per fer-ne divulgació, i estem a la vostra disposició, i que la gent s'animi.
Molt bé, Javi, una abraçada.
Adéu.
Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. L'embaconat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església, mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i a nit plena d'estrelles. Un pèl suat sense llevar per fer la mig trillada, mentre al costat la dona va pesant rasclets i pares, i mirant com la nena rebussada dorm al sofà, pensa que mai tindràs
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Un equip de científics internacionals ha fet un estudi per saber i conèixer aquelles zones d'alimentació de la megafauna marina. La intenció era saber en quines zones aquestes espècies s'alimenten i què suposa això. De tot plegat en volem parlar amb un dels investigadors, Joan Jiménez Verdugo, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan fem, perquè la gent se'n faci una idea, quan fem referència a megafauna marina, a què ens estem referint?
Doncs aquest terme normalment el referim a animals marins de gran mida i poden ser exemples les balenes, els taurons, les mantes o, per exemple, les tortugues marines.
Uh-huh. I quina és la seva alimentació?
Doncs la seva alimentació depèn molt de l'espècie. Hi ha algunes espècies que són força especialistes, és a dir, que s'alimenten d'un poc número d'espècies, com per exemple, en el cas del Mediterrani seria el rorqual comú, que principalment s'alimenta de krill, o els peixos lluna, que s'alimenten de preses gelatinoses. Però després hi ha altres espècies que tenen una alimentació més variada i que s'alimenten de moltes espècies, com ara cefalòpodes, com pops i calamars, peixos pelàgics, que estan a la columna d'aigua, o inclús algunes espècies que estan en profunditat.
Per tant, això vol dir que no totes les espècies s'alimenten a les mateixes zones?
No, cada una té les seves preferències.
Mm-hmm. I aquestes preferències de què depenen?
Depenen sobretot dels seus requeriments energètics, i de les condicions ambientals que necessiten per sobreviure.
Uh-huh. Per quines zones del Mediterrani heu vist que s'alimenten o heu fet aquesta investigació?
Sí, doncs la investigació que hem fet sobretot destaquen zones de la Mediterrània occidental, principalment la zona del mar Catalano-Balear i del mar d'Alboran al sud de la península Ibèrica. Serien aquestes zones les que destaquen més per la seva importància.
Per tant, les tenim a tocar.
Sí, molt, molt a prop.
La gent n'és conscient d'això? Perquè jo crec que d'això en som tots relativament poc conscients.
Suposo que la ciutadania no acostuma a sortir molt al mar o no acostuma a anar a zones una mica més allunyades de la costa i potser no som tan conscients de que a unes poques milles de la costa tenim aquest megafauna marina tan important per l'ecosistema.
Uh-huh. I per què és important saber aquestes zones on s'alimenten? Per què veu decidir tirar endavant la investigació de tot això?
Sí, saber d'on s'alimenten és fonamental perquè ens permet dissenyar estratègies de conservació una mica més efectives. És a dir, passem de protegir a les espècies a nivell individual i enfocar-nos més en l'ecosistema per preservar les funcions que desenvolupen aquestes espècies en tot l'equilibri marí.
Mm-hmm. Hem de dir que moltes d'aquestes espècies estan en perill d'extinció, no?, aquí al Mediterrani.
Sí, algunes d'elles, el seu grau de... el seu estat de conservació és preocupant.
I, per tant, aquestes zones que ara comentàvem, d'alguna manera s'haurien de protegir?
Sí, és a dir, amb aquesta determinació d'aquestes zones es podrien formular àrees marines protegides enfocat a preservar, com dèiem, no només a les espècies, sinó on troben aquestes espècies l'alimentació, ja que si són capaces d'alimentar-se adequadament, la seva supervivència serà més elevada.
Mm-hmm. Protegir aquestes zones, llavors, voldria dir que es poden alimentar de forma adequada, que troben l'alimentació que necessiten?
Sí, és a dir, el que volem amb aquest treball és que aquesta conservació sigui de tot l'ecosistema en el que elles viuen. I, per tant, si protegim els seus recursos tròfics, és a dir, els peixos, els cefalòpodes de què elles s'alimenten, podrem finalment conservar aquestes espècies de megafauna que juguen un rol molt important en l'estructuració de tot l'ecosistema, ja que transfereixen carboni i nitrogen, és a dir, nutrients d'aigües profundes, aigües superficials, que són molt importants per al bon funcionament dels ecosistemes.
Mm-hmm. consumeixen molts d'aliments, aquestes espècies. Hi ha, per exemple, entenc que les espècies més grans, les balenes, deuen consumir més que una tortuga, per exemple.
Sí, per la seva biomassa total, tot i que cal dir que el número d'individus és molt inferior al de tortugues marines. Per tant, s'ha de tenir en compte les necessitats energètiques de cada individu, però també l'abundància total dels individus que es troben al Mediterrani.
Uh-huh. A hores d'ara, aquestes zones que heu delimitat, que és on s'alimenten, no estan protegides, no?
Algunes sí que estan protegides, tot i que a nivell mediterrani no arribem als percentatges que ens hem establert a la Unió Europea, que seria de protegir un 30% de les aigües europees al 2030, al 2030.
Uh-huh. Que estiguin protegides no vol dir que sigui una protecció efectiva?
No, és a dir, primer s'han de determinar quines zones de protegir, després s'han de fer uns programes de gestió amb unes mesures concretes de protecció, i moltes d'aquestes àrees s'han delimitat en l'espai, però calen una protecció efectiva amb unes mesures concretes.
Que algunes d'aquestes zones estiguin protegides demostra d'alguna forma que la protecció té els seus resultats i que la fauna s'hi acosta, no?, en aquests llocs on no hi ha tanta activitat humana, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, hi ha casos a tot el món on s'ha vist que protegint certs espais que són clau per la supervivència d'aquestes espècies podem aconseguir uns nivells saludables de les poblacions. Per tant, la idea és compatibilitzar les activitats humanes, conservació de la natura i fer compatible dues coses.
Uh-huh. Què podria passar si no es protegissin aquestes zones que heu delimitat d'alguna forma? Podria arribar a un punt on aquesta fauna es quedés sense alimentació o estem molt lluny d'això?
A veure, si no protegim aquestes àrees, el que pot passar és que algunes de les funcions ecològiques que realitzen aquestes espècies es vegin desestructurades, i el que podem fer és que aquests ecosistemes siguin menys resilients. És a dir, si aquesta xarxa tròfica de relacions entre espècies és cada vegada és menys estable, l'ecosistema serà més vulnerable, per exemple, al canvi climàtic, a la contaminació, a la sobrepesca o altres amenaces.
Aquestes espècies, sobretot, quan parlem amb especialistes, ens diuen que es poden veure a l'estiu. Per què passa això? Vull dir, a l'hivern estan en algun altre lloc?
La majoria de megafauna es pot veure durant tot l'any al Mediterrani. És veritat que algunes espècies són migradores i llavors només les veiem durant un cert temps de l'any, però moltes d'elles són residents del Mediterrani i les podem veure tot l'any. El que passa és que la majoria d'usuaris del mar naveguen més durant l'època estival i, per tant, és quan més veiem aquestes espècies. Però la majoria d'elles les podríem veure durant tot l'any.
Uh-huh. Més enllà de tot això, la conservació del Mediterrani, en diverses ocasions ho hem explicat, és fonamental.
Sí, és fonamental perquè, a part, té unes característiques molt peculiars, que és una mar gairebé tancada, on presenta moltes amenaces que es superposen. Per tant, tots els esforços de conservació són importants realitzar-los per pal·liar aquestes amenaces i també com un laboratori natural, ja que tot el que sigui efectiu en el mar Mediterrani podrà ser aplicable a altres oceans.
Quan parlem d'amenaces, a què ens referim?
Les principals amenaces del Mediterrani, sobretot, és la sobrepesca, la contaminació i el canvi climàtic. Però també hi ha algunes amenaces, com per exemple el tràfic marítim, que per algunes espècies de megafauna és molt important, ja que presenten col·lisions amb grans embarcacions. I una altra de les amenaces que presenta el Mediterrani és la introducció d'espècies invasores.
Per la megafauna, la pesca per equivocació, la pesca errònia, també és un factor important.
Sí, a vegades hi ha pesca accidental en algunes xarxes de pesca, en les quals provoquen la mort dels individus. Actualment, per exemple, al Golf de Biscaia hi ha una gran captura de dofins comuns en les seves aigües degut a algun tipus de pesca. Per tant, és una amenaça que sí que la trobem en els nostres oceans.
En termes generals, en quin estat podríem dir que es troben a aquestes espècies al nostre mar Mediterrani? Hem d'estar preocupats o són espècies que es poden regenerar, que poden reproduir-se relativament ràpid?
Moltes d'elles estan en estat vulnerable i la seva reproducció és bastant lenta, sobretot de les espècies de mamífers marins. Per tant, totes les millores en les poblacions es donaran de forma lenta i, per tant, les accions que prenem avui es veuran dintre d'uns anys. No és una millora instantània quan protegim una zona o quan apliquem alguna acció de conservació.
Doncs Joan Jiménez Verdugo, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Gràcies a vosaltres.
Vesteix el teu cor, que avui el tren tots, que li peguis aire i que agafi color. Deixa'l amb sa gent, que el faça millor. Te brillen els ulls quan t'abraces amor. Sa festa comença, s'aixeca el taló. Un munt de gent crida i tu t'uneixes als seus.
Arribem al punt final de l'Arran de Mar d'aquest dimarts 4 de març del 2025. Nosaltres marxarem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Aquí, a Arran de Mar, us esperem a totes i a tots.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio Arenys.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
Marta!
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
Descobreix els nous serveis de Maresma Auto. Revisions oficials multimarca sense perdre la garantia del fabricant. Revisions ITV, canvis de rodes, càrregues d'aire condicionat, electrònica i mecànica sense cita prèvia. Maresma Auto. T'oferim un servei ràpid i efectiu a l'edifici Can Maresma, a la carretera Nacional 2. Maresma Auto, i gaudeix al volant.
Maresma Auto, carretera Nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Com a resposta al veto de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, a l'exposició